Al matí amb Raquel García. Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 12:15 fins la 1 del migdia. Fem salut amb el Parc Taulí.
Avui és el Dia Mundial del Càncer de Mama, el més freqüent en dones i representa un 30% dels tumors que es diagnostiquen entre la població femenina, segons l'Institut Català d'Oncologia. No obstant això, és un dels que té més supervivència, sobretot si es detecten fases inicials. Per això, aquest 19 d'octubre, coincidint amb aquesta efemèride, nosaltres volem conscienciar la població de la importància d'un diagnòstic precoç d'aquesta malaltia. Per això, al Fem Salut parlarem de la importància dels programes de cribatge que es fan cada 2 anys en persones de més de 50 anys. Un cribatge que el Taulí, així com a la resta d'hospitals catalans, ha patit directament els efectes de la pandèmia. Els retards de visites acumulats durant els mesos del primer confinament han obligat els professionals del programa a canviar notablement la seva manera de funcionar. Per parlar d'aquests canvis i també dels efectes que ha tingut, avui conversem amb la Marisa Baré, que és la coordinadora del programa del cribatge del càncer de mama. Bon dia, doctora.
Bon dia.
A veure, primer de tot, per què és important assenyalar el calendari encara un dia com el d'avui?
Bé, perquè és el càncer més important en les dones, ja ho sabeu, i malgrat és veritat que han hagut avenços i que la supervivència és molt elevada, és dels de millor pronòstic, segueix sent una malaltia molt freqüent i que té un impacte molt gran en les dones des del punt de vista clínic i des del punt de vista de, no, afectació psicològica, que això suposa, vull dir que és una malaltia que afecta multidimensionalment.
Afortunadament, malgrat aquesta prevalença que comentava, doncs la major part de les dones que pateixen el càncer de mama el superen.
Això, efectivament. El 85% de les dones superen la malaltia. És veritat que el càncer és una malaltia heterogènia i hi ha diversos tipus i en funció del tipus de càncer, doncs l'expectativa és més bona que d'altres, no? Però en general sí, i a més va millorant les dades.
Quines són les dones més afectades? Crec que les majors de 50 anys. I per què? Quins són els motius?
Bé, de fet, la incidència que en diem, no?, com a mesura de freqüència en la població va pujant paulatinament, però sobretot a partir dels 50 anys o al voltant dels 50, i va progressivament augmentant amb l'edat. Per tant, això s'associa a factors d'edat, però també hormonals. Per tant, és un tema que és una malaltia que ens afecta amb totes les edats, però sobretot al voltant dels 50. No hi ha un punt de tall exacte, però és així.
I quins són els factors, no?, que poden produir, doncs, aquest càncer de mama? Quins són, doncs, també els hàbits saludables que hauríem d'incorporar també en el nostre dia a dia per intentar prevenir aquesta malaltia?
Sí, de fet, factors clars i molt directament relacionats amb la malaltia no existeixen gaires. Sabem que els hàbits de vida saludables, doncs, afavoreixen que hi hagi menys risc, però molts dels factors més importants estan lligats al tema hormonal, val? A la pròpia situació hormonal de la dona. I, per tant, és per això que a partir de certa edat la malaltia també és més freqüent. I és per això que també, com que no podem controlar fàcilment molts factors previs, hem d'actuar detectant-lo de forma precoç. I d'aquí que té molt sentit, no?, posar en marxa programes de cribatge com el que tenim aquí, el Taulí.
Perquè, de fet, si s'agafa, doncs, el tumor en una etapa inicial, quan encara no produeix molèsties, multiplica, no?, les possibilitats de curació.
Exacte. Multiplica les possibilitats de curació i l'impacte del tractament és menor, segurament. Encara que no canviéssim el pronòstic, en molts casos també el tractament és menys agressiu, tant quirúrgic com la pròpia quimioteràpia, que si no cal aplicar-la molt millor, no? I per tant, tot això redunda en benefici claríssim.
Ara després, doncs, parlarem de les mamografies, no?, com a, doncs, elements, sí, claus en la detecció precoç, però ara que apuntava el tema dels tractaments, com han evolucionat, no?, en els darrers anys també?
Cada dia anem guanyant avenços i amb això en saben molt els oncòlegs, no? Que són els que directament apliquen els meus col·legues, no? Que directament apliquen els tractaments i, per tant, sobre fàrmacs concrets segur que us podrien donar molts detalls. Però sí que és veritat que hi ha molta investigació amb càncer de mama, amb el tractament amb càncer de mama i gràcies a això seguim guanyant terreny a la malaltia, no? I anem millorant aquesta supervivència que anys enrere era molt més inferior. I ara ja podem parlar d'un 85%. I a més, amb altres termes del que es diu la mortalitat, que ve a ser el mateix, estem en un dels països on la mortalitat és més baixa per aquest càncer, val? Per tant, això vol dir que no ho fem tan malament, no?
Que anem millorant, no? Com
Sí.
comentava, doncs per això, expliqui'ns a quina edat haurien de començar les dones, doncs, a fer-se aquestes proves i com es realitza aquest diagnòstic, en què consisteix?
Sí, els programes poblacionals de cribatge de càncer de mama, que estan estesos a tot el territori, comencen o es dirigeixen a les dones de 50 a 69 anys del territori que tenen la targeta sanitària, val? Per tant, qualsevol persona és candidata a que se li ofereixi. Abans, sempre s'ha de fer en funció de criteri clínic. Val? Per tant, no vol dir que no s'hagi de fer cap tipus de prevenció prèvia, al contrari, però sí que és veritat que els programes comencen a partir dels 50 anys. Per què? Doncs perquè és quan el risc és més elevat, comença a augmentar, també la mamografia com a eina d'escreening és més sensible, per tant, això també és important, tenir alguna eina bona d'escreening. I en les dones joves on la densitat de les mames és més elevada, és més difícil detectar les lesions, malgrat hi siguin.
En el moment que vau recuperar el programa del cribatge després de la pandèmia, quina era la situació? I no sé si teniu comptabilitzades quantes visites es van deixar de fer arran del confinament.
Sí, malauradament, el dia 12 de març del 2020 vam haver d'aturar el programa. Tots els programes de cribatge es van aturar, el de càncer de mama, el de càncer colorectal i a tota Catalunya per igual. I aleshores vam haver de desprogramar o van desprogramar unes 4.000 dones que ja tenien hora al març, a l'abril, i no només això, sinó que al maig no es va poder continuar amb l'activitat. Per tant, l'impacte d'això va ser de milers de dones, parlem de 6.000 o 7.000 dones, a les quals no se'ls hi va poder convidar. Això ho hem intentat recuperar, i dic intentat perquè, bueno, encara estem en ella, però pràcticament et puc dir que les coses ja s'estan reconduint, però és cert que fins que no es va reiniciar el programa per la situació que encara era prevalent de la Covid al juny del 2020, doncs no vam poder doncs, començar a fer allò que va quedar pendent, mamografies i processos en estudi i diagnòstic, altres proves que tampoc es van poder completar.
M'imagino doncs això, no? Que com comentaves, doncs intenteu reduir doncs aquests retards, no sé si fins i tot se sumen doncs a les dones que han fet 50 anys en l'últim any i mig, no sé si també aquestes s'han pogut visitar ja o també continuen en llista d'espera.
No, no estan en llista d'espera i han tingut l'oportunitat totes. De fet, hi ha dones que fan els anys al novembre d'enguany i ja tenen la carta a casa, o sigui que l'oportunitat la tenen, sí. Amb això no hem volgut a fer esperar a ningú en aquest sentit.
I les dones que no han pogut doncs, venir a les cites anteriors i ara ho voldrien fer, podrien o s'hauran d'esperar a que el servei recuperi certa normalitat?
Quan dius que no han volgut venir a les cites anteriors, et refereixes a anteriorment a la Covid
Sí,
o...
sí, sí.
Sí, aquest seria el pool de població que ens quedaria pendent d'acabar de poder oferir cita, malgrat si qualsevol persona truca, se li ofereix, vull dir que això no hi ha problema. Però és veritat que ens queda una miqueta treballar aquesta part i que és la que ens queda pendent, però que esperem en els propers mesos ja reconduir-ho totalment i començar el 2022 una mica més endreçats.
O sigui que entenc que espereu recuperar aquesta normalitat de cara al
Evident.
2022, no?
Evidentment, l'hem de recuperar com sigui, sí, tant.
Perquè, clar, la reducció del nombre de cribatges fets també suposo que s'haurà traduït en una disminució del diagnòstic de càncer de mama.
Tenim dades preliminars, val? És una mica agosarat encara donar informació sobre això, i perquè ha transcorregut relativament un any justet per poder-ho dir. Però sí que hem vist que la taxa de detecció d'abans, que era el 2019, a aquest període post-Covid que és un any que hem pogut ja tancar,
Sí.
que seria fins al juny de l'any d'aquest any, doncs la taxa és una mica més baixa. Per tant, potser sí que ha baixat una miqueta. Val? Potser.
Quan diu una mica més baixa, a l'entorn de quina xifra,
Sí,
més
si
o
abans
menys?
parlàvem de 6 càncers per 1.000 dones, doncs ara estem parlant de 5 per 1.000 dones cribades.
Val.
Val? És a dir, seria com una reducció del
20%,
20%,
no?
podria ser, però ja et dic que això ho hem de seguir
Acabar
mirant.
d'ajustar, no?
I de fet és algo esperable i és una de les pors que tenim en els programes de cribatge i és una de les coses que hem parlat a nivell de tot Catalunya, no? És aquest impacte d'aquesta demora que pugui haver durant uns mesos d'aturada, que això, doncs, bueno, s'ha de valorar bé.
Creieu que hi haurà llavors un efecte rebot i que es detectaran més casos de cara a l'any que ve o l'altre, potser?
Tot dependrà de si les persones participen,
Clar.
perquè si no participen sí que hi haurà aquests diagnòstics, però els trobarem amb símptomes clínics, val? Els trobarem una mica massa tard. Per tant, depèn de si participen o no. Tothom que pugui que participi, és un clam que fem, no? De dir, ei,
Des d'aquí una crida, no? Clar.
Aprofiteu l'oportunitat i participeu si realment voleu fer-ho, eh? Si tothom és lliure de decidir.
Què hem de fer si volem doncs, participar, no? I doncs, tenim els requisits per fer-ho.
El més senzill és contactar amb l'oficina tècnica de cribatge de càncer, on se'ls hi donarà hora de seguida. No hi ha, una oportunitat per tothom que contacta. Si no, han d'esperar, evidentment, a la carta, com sempre, i a que se'ls ofereixi. Però jo crec que, davant del dubte, o bé directament a l'oficina o parlant-ho amb el seu equip d'atenció primària, que les reconduirà. Però sempre que no hi hagi símptomes. Si hi ha símptomes, qualsevol que sigui el símptoma, això s'ha d'adreçar bé i s'ha d'anar per la via que en diem assistencial, vol dir que hem de tenir un contacte directe amb una metgessa o amb un metge que ens atengui i ens valori bé això.
Doctora, quins serien aquests símptomes d'alerta que ens haurien doncs, a fer decidir, no? De fer aquesta trucada, d'avançar-nos, no? Abans de que ens arribi aquesta carta?
De fet, qualsevol anomalia que una persona s'observi en l'autoexploració, no? I en la visió de la seva imatge al bany quan t'estàs dutxant, això ja ens hauria d'alertar. No cal més, no? De forma, d'aspecte, de color, podria ser un senyal d'alarma. Hi ha uns signes molt clars, no? Que, per exemple, que pugui haver envermelliment o que hi hagi qualsevol secreció pel mugró o que hi hagi una palpació d'alguna petita tumoració o alguna cosa que ens resulta una mica atípica o dolor, que no és un signe específic de càncer, ni molt menys. Eh? Però bueno, tots aquests signes poden ser, han de fer pensar. I, de fet, si tens una revisió ginecològica periòdica, doncs bueno, és una bona oportunitat també per explorar-ho, no?
Perquè, a més, com hem recordat abans, no? Que és important que una dona doncs, convocada vagi al programa de cribatge, que hi assisteixi, no? Perquè menys agressiu serà el tractament, com comentava, i més probabilitats té de supervivència. En els casos, però, que s'han detectat, els càncers estaven en un estudi més avançat?
Post-Covid, vols dir? Va. Pràcticament similar. Val? També és d'aquelles dades que comentàvem que les hem de mirar bé i tenir tots els processos tancats, però potser és una miqueta diferent i no sé si es deu a la variabilitat que pot haver anual o interanual o de període, no? O pel tipus de població que estem convidant. Val? Per tant, podria ser que sí, que trobéssim alguna petita major afectació ganglionar o que hi hagi algun tumors una miqueta més grans. De fet, la demora o el temps que hem estat aturats és d'uns mesos, val? 4 o 5 mesos màxim. Per tant, l'impacte pot ser petit, però no es pot descartar, no, en absolut.
S'haurà d'analitzar. Quin és l'índex també d'absentisme en aquestes cites de cribatge? I no sé si arran d'aquesta pandèmia aquest índex ha augmentat, es manté igual o fins i tot ha disminuït perquè la gent doncs, vol fer-se la prova.
Sí, en general amb la gent que s'ha convidat des d'aleshores, des del mes de juny 2020 en endavant, la participació és molt bona. Malgrat no seria tan bona com voldria, molt bona, parlo del 85% de les dones participen. Però també és cert que el que comentàvem, no? Que tampoc tenim a tota la població coberta i que això fa que el percentatge no sigui directament comparable amb abans. Val? És satisfactori veure que el 85% de les persones participen, val? Però estem parlant d'una part que justament és potser la més assídua o la que té més tendència a participar. Amb les dones joves sí que em preocupa una mica. A les joves, vull dir, les nascudes l'any 71 o inclús les dels 70, és a dir, les que s'incorporen per primera vegada i se les convida per primera vegada, perquè realment la resposta és molt baixa. Ja sempre ha estat més baixa inicialment, i parlàvem del 65% de participació, i aquesta vegada, també degut al mecanisme de convocatòria i de convidar les persones, ha baixat molt. Estem parlant del 20 i pico, 30% màxim.
Quines són les causes per les quals les dones decideixen no venir?
Bé, estaria bé que els hi féssim una enquesta i ens ho diguessin directament, val? Però evidentment tenim experiència de 26 anys i podem parlar una mica amb coneixement de causa. Hi ha diferents tipus. Una, perquè la persona té alternatives, no? I ja té una altra via. Per tant,
Val.
moltes vegades no ho sabem. Aquesta és una. L'altra és que hi ha persones que, si es troben bé, no pensen que hi hagi cap problema i que no tenen cap malaltia. Per tant, associar a la no simptomatologia a no haver malaltia és una mica erroni. Per tant, és un tema de coneixement, no? Suposo. Altres perquè tenen por, no? La por a saber, com amb tot, no? Procés de cribratge, sempre hi ha una mica de reticència, hi ha qui no vol saber i qui, bueno, prefereix que si es troba malament ja ho descobrirem mal. Per tant, és un altre factor. D'altres factors que puguin haver, no se m'acudeixen directament perquè realment jo crec que hem resumit bastant el que pot passar. Val? I d'altres perquè realment no consideren que el cribratge sigui efectiu per reduir la mortalitat i canviar el pronòstic de la malaltia. També pot haver gent que pensi així, és molt respectable, perquè és cert que en alguns casos avançar-se no ha servit per molt. Val? Però no sempre és així.
Per això ens semblava també interessant destacar alguns d'aquests factors. Hem de dir que, tot i l'alt índex de supervivència, el càncer de mama té importants efectes en les afectades, no? Per exemple, en la seva salut mental. No sé si el coronavirus també us ha ajudat a posar-hi xifres.
Mira, està bé que m'ho comentis perquè és cert que amb l'època Covid, des del nostre àmbit, vam impulsar un estudi amb tota la població Covid del nostre territori del Taulí. Val? Estem
Sí.
parlant de més de milers, de 15.000 persones sospitoses o confirmades de Covid. I aquí hem mirat, amb les dones amb càncer de mama, sí, hi havia molta associació de diagnòstics codificats, d'ansietat, depressió. És una cosa que m'ha cridat l'atenció perquè és cert que tant en població Covid com no Covid de la mateixa edat, val? Estem parlant del conjunt, amb les dones amb càncer de mama que hem pogut avaluar, que són bastantes, parlo d'unes 500 dones o més, que hagin estat avaluades en aquest període, et parlo, hem detectat que més de la meitat tenen un diagnòstic registrat d'ansietat o depressió, val? Per tant, i això no es dona tant amb la població general. Si anem a mirar, per exemple, les dades de l'enquesta de salut de Catalunya, i anem a mirar en aquesta franja d'edat quins diagnòstics o quin percentatge de dones declaren tenir ansietat o depressió, exactament no es pot comparar perquè una cosa és preguntar i l'altra cosa és mirar codis diagnòstics, però sí que és veritat que aquell percentatge era la meitat. Val? Estem parlant de 20 i pico, 28%, una dada que no té res a veure amb el 50% o el 58% exactament amb alguna franja. Val? Per tant, aparentment, si ens fixem en això, i no perquè siguin Covid, perquè es dona tant si han tingut Covid com si no. Val? Per tant, és una situació molt prevalent que la dona amb càncer de mama visqui una malaltia, un trastorn almenys de depressió, d'ansietat.
Després d'analitzar aquestes xifres, no, i veure doncs aquest impacte, no sé si l'atenció sanitària de les dones amb càncer de mama també inclou doncs aquesta àrea psicològica, o si ho acaben assumint també moltes de les entitats del tercer sector, no, que també fan costat als malalts, a les pacients i també als seus familiars.
Sí, amb les dones amb càncer de mama hi ha un servei de psicooncologia que cobreix almenys certes necessitats o certa teràpia, i això s'ofereix. Però és cert que amb aquestes dones i amb aquest diagnòstic és molt important per l'experiència de fins i tot de companyes i amigues que ho han viscut, no? que hi hagi una bona xarxa familiar i un bon suport familiar o d'amistats, no? I que tinguis el teu entorn molt, molt al teu costat. Val? Però és veritat que hi ha un servei de psicologia i que es dona suport a totes les persones amb càncer.
Per acabar, no sé si vol afegir algun missatge per a totes aquestes dones i també per als seus familiars.
Bueno, sí, i tant, el missatge és el de sempre. Aprofiteu l'oportunitat, no avui perquè és el dia del càncer de mama, sinó en qualsevol moment davant del dubte, si algú diu jo no sabia que això ja estava en marxa, que ho hem dit però s'ha de repetir, que contactin amb l'oficina de cribatge i que demanin la informació que necessitin abans de decidir fins i tot si volen participar o no. Ve directament a l'oficina de cribatge o als seus equips d'atenció primària, que també els tenen molt, molt a prop.
Doncs a Marisa Baré, coordinadora del programa de cribatge del càncer de mama del Parc Taulí, moltíssimes gràcies per avui, en una jornada tan important, doncs, a fer aquesta radiografia de la situació actual d'aquests programes. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres una vegada més.
Al matí, amb Raquel García.